L'audiovisual.
Rebeldes sin causa, per introduir, evidentment parlem de James Dean i de la pel·lícula de Nicholas Ray del 1955 amb música de Leonard Rosenman, que serà dels compositors veterans el que avui obrirà programa per donar la benvinguda a altres rebels, o bé, el que nosaltres hem definit el capítol d'avui com a els fora de la llei són encantadors. Bé, atrapelles, simpàtics, per entendre'ns. És una mica leitmotiv, realment, de les quatre pel·lícules que els nostres quatre compositors de la temporada permetran il·lustrar el tema. Aquí ens teniu durant una hora amb música de cinema i acompanyant a John Barry, George Delerue, Alex North i Nino Rota amb trajectòries comparades i musicalment també admirables. Això s'ha fet evident. De Rosenman només diré que era compositor, però a més amic de James Dean, i per tant no només va fer la música de Rebels sense causa, sinó que també la feia la de A l'est de l'Eden, a banda de guanyar dos Oscars per les adaptacions musicals de Barry Lyndon i de Bound for Glory. El que ens importa ara és que avui van en ordre. Toca avui ja John Barry per començar, amb una bonica pel·lícula, Robin and Marian, qui la van titular en el seu moment, tothom ho ha oblidat, La gran aventura de Robin i Marian, un gran fracàs comercial del director Richard Lester l'any 1976. Havien fet col·laboracions en el passat, Lester i John Barry, l'època del NAC, per exemple, i ara ja estaven instal·lats als dos Estats Units. Barry ja havia abandonat o estava abandonant el tema James Bond, es dedicava a fer King Kongs, també Abismo i l'Abismo Negro, etc. I Lester, que havia fet dels Mosqueters i Royal Flush una paròdia de si mateixos, volia també desmitificar respectuosament els personatges heroics d'Errol Flynn i Olivia de Havilland en el clàssic, és a dir, Robin de los Bosques i Lady Marian. Com faria després amb Butch Cassidy en The Sundance Kid, però al públic tot això no li va agradar gaire, Això, els herois no me'ls toquis. Bé, la història és la del retorn de Robin, de les creuades i a vell. I es troba que Marian, l'amor de la seva joventut, està a un convent, és l'abadesa d'un convent, i ja el veu tot molt lluny, i bueno, que ve aquest ara vell aquí a emprenyar. Però alguna cosa queda a la brasa, per entendre'ns, no? L'escalf. El que passa que l'emprenyador del xèrif de Nottingham, és a dir, Robert Shaw, encara els hi fa la vida impossible, i amb els reis, tot i que són els que els hi has fet tot el favor, no s'hi pot comptar. Eren Richard Harris i mira tu per on, la joveníssima Victoria Abril, perquè la van rodar a Navarra, aquesta pel·lícula. Bé, és una pel·lícula sobre el desengany, sobre el pas dels anys, la fatiga del personatge, quan el cos ja no et respon, hi ha prou d'aventures. Intentem una miqueta d'amor al final del trajecte. Només queda el camí d'una fletxa que dispararan per veure on cau i on han de morir, cap a la vida eterna, en definitiva. I el poder de les herbes de Marian per fer que el somni final sigui totalment definitiu. Una pel·lícula delicada, una mica burlesca, però amb un record dels vells temps que la música posa de manifest claríssimament. És un tema d'amor que no és en realitat un tema d'amor, és el record d'un tema d'amor. I és el que domina aquesta suite, amb els temes de Bon matí al bosc, Aquest és el camí, en Johnny Romp, i final de la banda sonora de Robin and Marian, amb música de John Barry, que dirigeix ell mateix.
Thank you.
bon escotx de segles emprès amb els Robin i Marian de Richard Lester amb música de John Barry, que m'he oblidat de dir, van ser interpretats a la pel·lícula per Sean Connery i Audrey Hepburn, el que és un repartiment realment espectacular i ideal, però un gran fracàs de pel·lícula. Gran repartiment també pel següent exemple. Anirem al Calvados francès que representa Georges Delerue i ens el prendrem amb Jean-Paul Belmondo i Claudia Cardinale acompanyant una pel·lícula avui dia oblidada, perquè va ser un gran èxit al seu moment, titulada Cartouche. La va dirigir Philippe de Broca l'any 1962, el director de L'Hombre de Río, Les tribulaciones d'un chino en China, Rey de corazones, en fi. Era un director que tenia una gran habilitat i capacitat per explicar històries lleugeres d'aventura simpàtiques i protagonitzades per allò que es diuen malandrines. Eren aquells anys de moltes pel·lícules d'estil Dick Turpin, els tulipans negres, els fanfans la tulip, els mosqueters, és a dir, aquells que robaven els rics per donar-ho als pobres, i aquest és un d'aquests personatges, un heroi francès farcer, bromista, gamberro, del segle XVIII, Louis de Bourguignon, embolcallat de balls de cor, de cavalcades, de lluites embogides, de bon humor, de tombarelles i, en fi, a Belmondo a la seva salsa, per entendre's. I una oportunitat d'or pel compositor Georges Delerue per aplicar tots els seus coneixements sobre la música francesa i les instrumentacions de l'època del segle d'or francès, però en versió per pel·lícula d'aventura simpàtica. Amb energia, amb determinació i amb un virtuosisme irresistible, una molt bona banda sonora, aquesta que escoltareu dirigida per ell mateix amb una suite que es titula Suite d'aventures amb mort i entre maliadures de Cartouche.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Portem dos d'aquests rondinaires malfactors o fora de la llei i simpàtics que protagonitzen el programa d'avui, amb John Barry i ara amb George de la Rue Cartouche. Hem arribat a la meitat del programa, però toca Alex North, i en aquest cas ens enfrontarem a un llenguatge musical i a una temàtica ben diferent. La pel·lícula és El Farsante, The Rainmaker, és el títol que va tenir aquest film de Joseph Anthony del 1956. Una pel·lícula amb Burt Lancaster fent el paper típic d'aquella època seu, el gran xerraire rodamont, que arriba a un poble de Kansas amb una sequera brutal, món d'ignorància, de la de gran depressió, i promet la pluja. I fa tot el que sigui perquè plogui, i la gent li donen de tot, fins i tot una solterona interpretada per Catherine Hepburn, l'altra Hepburn del programa d'avui, que fa el típic paper, com deia, de solterona que ja li havien vist a la Reina d'Àfrica o que li veuríem més endavant amb Locures de Verano, doncs acaba fonent-se absolutament davant de la seva seducció, malgrat que el tema de la religió també és un embolic enmig de la pel·lícula. Era una pel·lícula antiquada, que es va rodar tot en estudis i que la veritat és que no va anar massa enlloc, però potser la música i els intèrprets, que van estar espectaculars, li van acabar de donar una volada diferent al film. La música d'Alex North pot semblar una mica massa intrusiva, però en realitat l'únic que feia era complementar el que el director era incapaç de donar a través del seu treball. Va ser finalista a l'Oscar a la millor banda sonora, era l'any de La Volta al Món en 80 dies de Victor Young, i no va guanyar. Però, en tot cas, es trobem ja davant d'un llenguatge absolutament madur a la carrera, però de fet ja va començar sent madur, perquè Alex North, des de la primera banda sonora, era una persona en el ple domini del seu llenguatge musical, que aquí tampoc és el característic, vull dir, no és tan trencador com acostumem a escoltar-li, però és, en qualsevol cas, d'una gran professionalitat. Sentirem la suite que conté els temes pròleg, L'encantador de serps, Mr. Bill Starbuck, és el protagonista, Soc bonica, i Joves amants, amb música d'Alex North, dirigida per ell mateix, i les orquestracions d'un habitual d'aquella època, Maurice Depa. Aquí teniu The Rainmaker. Thank you. I després de l'escotx del Calvados i el Bourbon que hem pres ara amb Alex North i el seu farsante, toca un Chianti italià per acabar el programa d'avui, i Nino Rota, clar, compartit amb Broderick Crawford, Richard Benshart, Franco Fabrizi, Julieta Massina, en el que podria dir com el film més berlanguià de les de pel·lícules de Federico Fellini, Entre l'estrada i les nits de Caviria, i Il bidone, aquí titulada Almas sin conciencia. Història d'uns estafadors absolutament professionals que corren molt bé, molt seriosos, acompanyats de perill i d'humor, i que a més tenen temes personals, vida privada i grans problemes de supervivència en una postguerra italiana plena de misèries i desolació. De manera que era una pel·lícula que tenia molt de riure i un aprofundament psicològic realment interessant per definia les mancances d'aquell període. La lluita per la supervivència, podem dir. La banda sonora és meravellosa, és humana, està plena d'aquells ritmes que Nino Rota reconeix, identifica i trasllada perfectament entre la música popular de cada època i també la tradició italiana. Acabarem aquests bidone amb música de Nino Rota. Federico Fellini la va fer el 55, com deia, amb Carlo Sabina dirigint, com acostumava a passar. A vegades era Franco Ferrara, a vegades Carlo Sabina. I una suite que conté el tema principal, la Festa dels estafadors, preparats pel cop, al cinema i al cop final.
Thank you.